Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Que estem en crisi és una evidència. Avui llegim els diaris i veiem que ens pujarà la factura del gas i se sumarà l'augment del preu de la llum, el butà, la benzina, el transport o les hipoteques. Tot això sumat a la moderació i les retallades dels salaris i els alts índexs d'atur no auguren un futur proper massa prometedor. A més, ara el Banc d'Espanya afirma que l'encariment de l'energia pot ser encara més intens i que la pujada de l'Euríbor quedarà reforçada quan el Banc Central Europeu compleixi el seu avís de pujar el preu oficial dels diners. Per sort, hi ha gent que treballa perquè els usuaris de bancs i caixes, i especialment l'alt tant % de ciutadans que conviuen amb una hipoteca, puguin sobreviure a aquesta crisi que no sabem quan acabarà i que el fet que ens faci estrènyer el cinturó no provoqui que acabem ofegats. És el cas d'AISEC, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, que avui realitzaran a Ripollet una xerrada sobre les clàusules abusives als préstecs hipotecaris. Ens acompanyaran també a l'info d'avui i ens donaran més detalls de la feina que fan. Parlarem, però, també d'altres temes d'actualitat de la setmana que ara repassem amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Ahir va tenir lloc la sessió ordinària del ple de març, en coneixerem els acords més destacats.
Parlarem també de la nova edició del Riposto, que arriba novament aquest diumenge al barri de Can Mas.
Ens acompanyarà Manolo Flores, membre de Foumet, que ens parlarà de l'exposició sobre l'àguila cua barrada que es pot veure a la Casa Natura.
Farem un repàs de les notícies polítiques en clau electoral que s'han donat a conèixer durant tota la setmana.
I coneixerem també un nou servei d'internet que ha endegat la Biblioteca Municipal.
Els esports i la previsió del temps posaran el punt i final a l'info d'avui. Comencem.
El 91.3 Info.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous la sessió ordinària del ple de març amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre els acords adoptats hi va haver-hi alguns aprovats per unanimitat, com l'aprovació inicial de la nova ordenança de circulació i seguretat viària, un cop adaptada a la nova llei de circulació, i la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de les finques de l'entorn on està instal·lat l'antic dipòsit d'aigua. També es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel COP Compromís per Ripollet sobre l'Hospital Ernest Lluch, tot i que va estar precedida d'un extens debat sobre els grups entre els grups municipals.
En aquesta sessió plenària també es va aprovar un important expedient de modificació de crèdits fruit de la incorporació de partides sobrants un cop feta la liquidació del pressupost de 2010. Així, el Patronat Municipal de Cultura incorporarà 23.300 euros i el PMO 96.000, quan a l'Ajuntament el seu pressupost es veurà incrementat en 6,3 milions d'euros, dels quals una part es destinaran a inversions, tal i com va voler destacar la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
En concret, doncs, m'agradaria ressaltar la redacció dels projectes del carrer Salut 18, que correspon a l'antic casino, instal·lacions d'un ascensor per la Casa Natura, instal·lacions esportives i, com a important i crec que val la pena destacar, és la transferència que es fa a la Mancomunitat Intermunicipal i que, de 200.000 euros i que correspon a la part que correspon a l'Ajuntament de Ripollet per l'adquisició de l'edifici del celler cooperatiu.
La regidora també va explicar que el segon expedient referent a l'Ajuntament de 380.000 euros es destinarà a finançar el pressupost d'inversions, el que permetrà que no s'hagi de demanar un crèdit. Aquest punt va ser acordat amb els vots a favor dels grups de l'equip de govern, PSC i CiU, el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. El portaveu popular, Víctor Dieguez, explicava així el seu vot contrari.
En un moment en el que las asociaciones, las familias necesitan de ayuda por parte del Ayuntamiento, entendemos que aquí falta esa visión y que moviendo, insisto, tantísimo dinero, bueno, pues si nos dan una subvención y no nos endeudamos, si nos sobra dinero del presupuesto anterior, sería el momento tal vez de corregir esa mala idea que tiene el presupuesto que se aprobó aquí, en el que, quiero recordar, el patronato de ocupación era el penúltimo y entendemos que esta era una buena oportunidad precisamente para hacer esa corrección.
També es va presentar aprovació definitiva a l'ordenança de convivència un cop estudiades les al·legacions presentades pel PP, el Compromís per Ripollet, Convergència i Unió i el Defensor del Ciutadà. A la introducció del punt, el regidor de Joventut, Ferran Tornel, va parlar de les aportacions fetes i va criticar la manca de treball dels grups de l'oposició.
El COP va fer una esmena a la totalitat, que s'ha rebutjat, lògicament. Per tant, el treball que han fet per dir-nos si l'ordenança era millor o pitjor, creiem que ha estat bastant pobre. Després, el PP va fer dues aportacions que sobretot es dedicaven o estaven referides al que és l'ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals. Dir-vos que, pel que vam veure, era una còpia literal de les, de la recollida a l'Ajuntament de Barcelona.
Tornell va explicar que l'ordenança podria entrar en vigor a l'estiu i va agrair el treball tant de la comissió que estudia l'ordenança com dels departaments municipals, els ciutadans i l'equip de joventut i convivència que ha participat en la seva redacció. Aquest punt va comptar amb l'abstenció del Partit Popular, el vot contrari del Compromís per Ripollet i el suport de PSC i Convergència i Unió. El regidor del COP Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, va assegurar que l'equip de govern es va negar a fer un pacte local pels valors.
Nosotros la propuesta, la posición que teníamos desde el COP Compromís per Ripollet era consensuar, llegar a un pacto. Un pacto, hicimos la propuesta de hacer un pacto local por los valores. Ya sabemos que ustedes son los únicos que trabajan, no somos nosotros. Sabemos también que el rodillo socio convergente es el que tira adelante todas las propuestas que vienen del equipo de gobierno. Decirles de que nosotros no hemos cambiado nuestro discurso. Esta ordenanza, a nuestro entender, lo único que persigue es un afán recaudador y un recorte o un control de la libertad individual y de la libertad de los colectivos.
A l'apartat de mocions se'n van debatre dues presentades pel COP Compromís per Ripollet que van ser aprovades. D'una banda, va prosperar la relativa al dret de recepció de TV3 al País Valencià, recolzada per tots els grups amb excepció del PP, que hi va votar en contra. Davant el vot contrari del Partit Popular, aquesta va ser la resposta de la regidora del COP, Maria Ruiz.
Cal dir que el govern valencià no actua en funció d'una llei, sinó que ha hagut de modificar aquesta llei per acabar amb l'emissió de TV3 que emitia Acció Cultural. Bueno, està clar que el PP no recolzaria mai una moció com aquesta i que sempre estaran atacant el català, la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i, en definitiva, els països catalans.
La segona moció relativa a l'Hospital Ernest Lluch va ser modificada a la Junta de Portaveus per tal d'aconseguir la unitat de tots els grups a l'hora de demanar a la Generalitat la construcció immediata de l'equipament i que prengui mesures per descongestionar el Partaulí, com ara augmentar les derivacions i intervencions. Xavier Peñarando, portaveu de Convergència i Unió, va agrair aquest canvi en el redactat.
Jo diria que també és important, perquè inicialment s'havia previst un altre redactat, però jo crec que és important que la moció al final s'hagi fet un redactat en una clau en positiva i una clau en la qual hi ha convergència en el sentit no del partit, sinó convergència en quant a l'opció. Hi ha d'altres punts que sabem que a vegades no hi coincidim en quant a la gestió, però malgrat això jo crec que és positiu que aquesta moció s'hagi redactat en aquesta línia en positiu, en aquesta línia en la qual hi ha el màxim consens.
Tot i aquest consens inicial, el portaveu del PP, Víctor Diéguez, va iniciar un llarg debat al voltant de la tasca dels diferents grups al Parlament per aconseguir la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, destacant la moció de caire econòmic que el Partit Popular Català va presentar al Parlament demanant que les retallades no afectessin els serveis sanitaris, entre d'altres. L'alcalde, que va lamentar la situació produïda en aquest punt, va voler acabar destacant la unanimitat de la votació i l'esperit inicial de la moció.
Quedem-nos amb l'esperit inicial, l'esperit de la Junta de Portaveus, que és aprovar aquesta moció, donar publicitat a aquesta moció, remetre aquesta moció a la Conselleria, al Govern Territorial de Salut, i ja està. I després, els oients i les persones que ens estan escoltant, que jutgin qui realment ha fet la intervenció per trencar aquest consens.
Abans d'acabar, l'alcalde va anunciar que el proper dimarts 26 d'abril a 8:45 se celebrarà un ple extraordinari per a la constitució de les taules electorals del proper 22 de maig. Les obres de construcció del carril Busbau a la C-58, que du a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Tabasa, comportaran diverses restriccions de trànsit al nus de Ripollet durant un període aproximat de 3 mesos. Els talls de circulació es van iniciar el passat dimecres 30 de març i fins a finals de juny es verà afectada la calçada lateral i alguns ramals d'accés a la sortida 4 de la C-58. El motiu d'aquests talls de circulació és la construcció d'un mur en el carril d'incorporació a l'autopista en sentit Barcelona. Es tracta dels treballs per adaptar i connectar el nus de Ripollet de la C-58 al carril Busbau, que s'està construint entre aquest punt i l'Avinguda Meridiana de Barcelona.
Parlem ara de comerç. La Unió de Botiguers de Ripollet, amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme i els comerços adherits a Can Mas Comerç, dins el projecte integral de la Llei de Barris, ha organitzat una nova edició de la Fira de Rebaixes i Estocs, que tindrà lloc aquest diumenge amb un bon nombre de novetats. El Ripostó, que realitzarà el dia de 10 del matí a 3 de la tarda a la Rambla de Sant Jordi, entre la plaça Font i el carrer de la Mercè.
Enguany la fira compta amb l'impuls dels comerços de Can Mas, que també posaran els seus estants, tot i que diferenciats dels de la Unió de Botiguers. En total, la fira preveu comptar amb prop d'una trentena de comerç que repartiran bosses reutilitzables i globus d'heli. A més, els comerços participants han organitzat el sorteig d'un creuer pel Mediterrani i diversos lots de regals entre els compradors. Així ho explicava durant l'acte de presentació el passat dilluns Sílvia Igual, membre de la Unió de Botiguers de Ripollet.
Que aquest any ens hem fusionat amb la Llei de Barris de Can Mas per poder oferir més activitats a tothom al marge del creuer pel Mediterrani, que serà sortejat entre els compradors tant de les carpes de la Unió de Botiguers com de Can Mas. A més, també hi sortejarem uns lots de regals i obsequis oferits pels comerços de Ripollet, tant si tenen representació en carpa com no, tant de la Unió com de Can Mas.
Els comerços de Can Mas, per la seva part, repartiran la seva guia comercial amb sorteig inclòs, tal com explicava el regidor de Comerç.
Per part de la Llei de Barris, Comerç, Can Mas, el que farem serà a repartir la guia comercial de Can Mas. Juntament amb aquesta guia hi ha un sorteig, la participació en un sorteig de 25 estades hotel, que això es farà el dia 29 d'abril. Això es farà entre aquelles persones que recullin la guia i complimentin i entreguin un qüestionari que hi ha dins de la guia.
Quant a la resta d'activitats, hi haurà una mostra de cotxes teledirigits, actuacions d'entitats i gimnasos, competició d'escacs, taller de circ i un futbolí humà. La fira estarà amenitzada per la Careta, que ha preparat representacions teatrals, un taller de murals participatius, un taller de maquillatge, personatges itinerants i globoflèxia. Aquesta edició de primavera s'ha endarrerit respecte d'altres anys. És per aquest motiu que molts dels comerços oferiran als seus estants productes de temporada. Joan Fandos.
El fet de que hàgim endarrerit la realització del Ripostó ha estat bàsicament perquè el dia 7 era dilluns festiu i ens podíem trobar que amb una manca de participació important, i per això vam dir d'endarrerir-ho. Aleshores, què passa? Que com que les rebaixes ja s'han acabat i ja estan amb la nova temporada, el que realment trauran al carrer, independentment de que treguin alguna rebaixa de la campanya passada, però segurament gairebé tot serà ja campanya nova.
El Ripostó, com dèiem, es realitzarà diumenge al matí a la Rambla de Sant Jordi entre la plaça Font i el carrer de la Mercè.
Obrim plana política. El passat 24 de març es va dur a terme una nova trobada de la campanya del PSC Digue'ns la teva, en aquesta ocasió amb diverses entitats culturals del municipi. L'acte va comptar amb la presència d'Esteve León, que va ser el coordinador de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona fins al 2007 i actualment és assessor d'anàlisi i prospectiva de presidència de la Diputació de Barcelona.
Les entitats van fer diverses propostes, com la demanda de més espais per a les entitats i aconseguir una relació més propera, transversal i fructífera entre les mateixes entitats i entre el món associatiu i l'administració. Per poder assolir aquesta fita, tothom va estar d'acord en reclamar l'impuls d'un Consell d'Entitats. També es va debatre el trobar un altre tipus d'espais públics que podrien aprofitar-se com a seu compartida. Aquesta és la quarta sessió del Digue'ns la teva, una campanya en què la formació socialista s'ha reunit amb més de 40 dels col·lectius econòmics, socials, esportius i culturals que han facilitat propostes que es veuen reflectides al programa electoral del PSC.
Plataforma per Catalunya ha fet saber a través d'una nota de premsa que Ripollet és una de les poblacions vallesanes on presentaran candidatura per a les properes eleccions municipals del 22 de maig. En total, la formació té enllestides 11 candidatures més.
El partit va nomenar Josep Maria Anguís, responsable comarcal de Plataforma per Catalunya i candidat a la ciutat de Rubí, com a secretari territorial de la província de Barcelona Sud, que engloba les comarques del Vallès Occidental, Bages, Anoia, Alt Penedès i Garraf. Des de la formació es mostren molt satisfets pel suport que han rebut durant els 15 dies de campanya de repartiment de fulletons pels mercats de la comarca. Plataforma per Catalunya, que no va presentar cap candidatura als comicis municipals de 2007, enguany aposta a 16 poblacions d'arreu de Catalunya.
Les candidatures alternatives del Vallès van presentar el passat divendres 25 de març la seva nova coalició comarcal per a les eleccions municipals del proper mes de maig. A l'acte, cada portaveu de les 10 candidatures que es presenten en total van donar lectura a un dels punts del decàleg de l'ESCAP.
Tant Jacint Padró com Juan Antonio Pérez i Isidre Soler, consellers comarcals per torn de l'ESCAP, van fer un repàs des de la creació de la coalició, passant per la seva activitat durant els 4 anys de legislatura. Albert Díez, de l'Alternativa d'Esquerres per Badia, va recordar que fa 4 anys l'ESCAP van obtenir més de 13.000 vots, aconseguint 13 a regidors i un conseller comarcal, i que per aquest 2011 esperen millorar els resultats gràcies a la feina feta, ja que es presentaran a 10 dels municipis del Vallès, on viu un 85% de la població de la comarca. La presentació de la coalició, celebrada amb la participació de més de 200 persones al casal Pere IV de Sabadell, va finalitzar amb un concert del cantautor Feliu Ventura.
D'altra banda, el COP Compromís per Ripollet continua amb la campanya de presència als barris amb l'objectiu de difondre les accions dutes a terme, les propostes que realitzen i per recollir els suggeriments i idees del veïnatge.
Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, la formació situarà la seva carpa al barri de Can Mas, a la Rambla de Sant Jordi, cantonada amb Sarrià de Ter. Com en les altres ocasions, l'espai comptarà, a més d'uns plafons informatius sobre les accions realitzades en la darrera legislatura, amb una pissarra on els ciutadans podran anotar les seves propostes de millora de la ciutat per tal de ser recollides pel COP Compromís per Ripollet en el seu programa electoral.
El regidor de Joventut, Ferran Tornel, va valorar amb un notable alt la tasca d'aquesta àrea municipal durant l'any 2010 en el transcurs de la roda de premsa de presentació de la memòria anual. Joventut va gestionar el 2010 un pressupost de prop de 500.000 euros, comptant subvencions.
Durant el 2010, la regidoria de Joventut ha ofert els serveis del cafetí, el punt d'informació juvenil, el telecentre i els bucs d'assaig. Entre els programes portats a terme destaquen els de la sala d'estudi nocturn, el certamen de curtmetratges, el casal d'estiu, la campanya contra la sida, esports als parcs, la festa de la Gibralleta o els punts d'informació als instituts. El regidor de Joventut, Ferran Tornel, va destacar un alt grau en l'optimització de recursos per tal de mantenir els serveis i programes que ofereixen.
S'ha intentat i s'ha aconseguit optimitzar el que són els recursos materials i humans per assolir uns objectius que han estat els que volíem i no difereixen molt i són els que durant tot el mandat ha tingut la línia continuadora i d'això n'estem orgullosos.
Tornel també va recordar que han aconseguit doblar el pressupost respecte a l'any 2003 i va fer una valoració positiva del Pla Local de Joventut 2009-2011.
Hem defugit i vam defugir de no només fer, festes i poca cosa més. Existeixen, però ara les festes i les coses productives socialment es fan des d'aquí i sobretot també des d'aquí conjuntament amb les entitats del municipi que així ho volen, no? I el cafetí és un referent amb un sector d'edat molt concret i creiem que ha de ser així.
Quan el Consell Municipal de Joventut Tornel ha reconegut que aquest és un dels reptes de la regidoria i que cal buscar altres formes sense el corsé de l'administració.
La pròpia administració pública té uns corsés que una regidoria de joventut ni pot permetre ni pot acceptar. Per tant, o es busquen maneres de fer un Consell de Joventut 2.0, o fer un Consell de Municipal de Joventut d'un altre tipus, d'acord? Sense els corsets necessaris, o no tindrà cap tipus de sentit.
El regidor va voler destacar que a banda del Consell dia a dia recullen les opinions dels joves de Ripollet des del cafetí o els instituts.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Durant tot el mes d'abril es podrà veure a la Casa Natura l'exposició L'àguila cuabarrada, una espècie amenaçada. Es tracta d'una mostra itinerant produïda per la Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO, que ha estat cedida a Ripollet gràcies a les gestions de Faumet, una entitat recentment creada i on alguns dels seus membres són de Ripollet. Per parlar d'aquesta mostra i de la tasca i objectius de Faumet, avui ens acompanya un dels seus membres i impulsors, Manolo Flores. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bé, parla'ns una mica d'aquesta mostra. Què és el que es pot veure a la Casa Natura?
Bueno, en Casa Natura lo que se puede ver durante todo este mes es una exposición itinerante que ha estado por varios ayuntamientos de Cataluña, incluidos también algunos fuera de Cataluña, sobre el ave del año 2005, que fue el águila cuabarrada, el águila perdicera. Y es una muestra de cómo ha ido evolucionando en estos últimos años la especie, que estaba en grave peligro de extinción. Bueno, digo estaba y sigue estando, pero gracias a acciones como esta ha ido recuperando su población, sobre todo aquí en Cataluña, en la Sierra del Garraf, Pirineos, Sierra de Beceite, que son zonas que el Garraf lo tenemos a pocos kilómetros de aquí y es un ave que de las más importantes a nivel europeo.
Com tu dius, parlem d'una espècie protegida, escollidau de l'any a l'any 2005. Què ens pots explicar de les seves particularitats d'aquesta au?
Bueno, pues dentro de las grandes rapaces ibéricas, junto con el águila real, el águila imperial, el águila culebrera, pues la perdicera es, digamos, de las más importantes a nivel de tamaño, como podríamos decir, porque quitando las dos primeras, la real y la imperial, por tamaño es la tercera en envergadura. Puede hacer 1.5 metros de envergadura alar, y es una gran rapaz que muchos ornitólogos a nivel europeo vienen a España a observar este ave, y es un ave que es un indicador del bienestar de nuestros parques naturales o parques nacionales, porque es un ave que necesita alimento del estilo del conejo, de perdices, y es un indicador muy importante de como he dicho, del indicador medioambiental de nuestros territorios.
La seva presència vol dir que hi ha una fauna rica, no?, a la zona.
Sí, exactamente, sí. Es una especie de que se necesita para poder reproducirse una gran cantidad de especies de las cuales se alimenta, y es una especie típicamente mediterránea, autóctona de toda la vida aquí en la zona de Cataluña, que por desgracia, por temas de venenos, de destrucción de su hábitat, y su población ha tenido una regresión bastante importante. Pero con exposiciones como las que hemos traído aquí Ripollet Faumet, pues intentamos que la gente se conciencie de que tenemos que proteger estas pocas especies que tenemos todavía y que son especies muy importantes.
A més, teniu pensat organitzar algun tipus de xerrada, no?, al voltant d'aquest tema?
Sí, bueno, las gestiones todavía están en marcha, a nivel del ayuntamiento, de haber concedernos una fecha en concreto para que también los compañeros de SEO vengan a dar una charla más en general, y para que pueda asistir el público en general. Lo del otro día hubo una rueda de prensa, pero por temas de fecha pues no pudo hacerse de cara al público, y esperemos que en unas semanas o unos días se pueda organizar algo.
Com dèiem, la mostra es pot veure durant tot el mes d'abril, tot i que ja vau apuntar que es podria allargar en el temps.
Sí, la exposición, para nuestra suerte, nos la han cedido desde SEO con toda la amabilidad y sin un tiempo límite. Es una exposición que hemos tardado en poder traerla porque la reclamaba mucha gente, y como hemos tardado en traerla, pues no nos han dado un tiempo límite, pero más o menos estará sobre hasta principios de mayo, cosa sin que tampoco la podremos alargar mucho más, porque ya te digo, es una exposición que reclaman desde varios ayuntamientos, desde centros culturales de otras poblaciones.
Parlem una mica de Faumet. ¿Quan fa que vau crear aquesta entitat?
Bueno, la entidad en sí fue una idea de mía y de varios compañeros, a raíz de, por problemas de la tan nombrada crisis, salimos de nuestros puestos de trabajo y decidimos pues encauzar un poco a nivel más profesional los conocimientos que hasta ahora teníamos a nivel de fauna. Hicimos varios cursos relacionados con el tema, tanto de veterinaria, de fauna salvaje, recuperación de fauna salvaje y cuidador de fauna en general, y decidimos que todos estos conocimientos y esta titulación pues podía servir para hacer una asociación en nuestra población, que es Ripollet, y de cara a, sobre todo, la educación sobre los críos, los menores, que en sí son el futuro. Creemos que mediante nuestra divulgación a nivel de tanto como lo que estamos haciendo en exposiciones, censos, anillamientos, todo enfocado a la educación de los más pequeños.
Uh-huh. Els vostres objectius bàsics, diguem, és facilitar informació.
Exactamente, sí, a nivel de colegios o de, como en el caso de Casa Natura, poder acercar la fauna que mucha gente, no solo en Ripollet, sino nosotros hemos tenido también contacto con varios ayuntamientos por toda Cataluña, muchas veces no conocen la propia fauna que tenemos a nuestro alrededor, a escasos pasos de aquí. Hay fauna que mucha gente aquí en Ripollet me hace gracia porque me para y me pregunta, ¿es verdad que hay por aquí población de mochuelo o población de ratonero común? O pito real, ¿sabes? Pues sí, a escasos metros de aquí podemos dar un paseo con la familia y si estamos un poco atentos y al oído y a la vista, pues todas estas especies se pueden observar por aquí, pero hay que concienciar a la gente que para que nuestros hijos sigan viéndola, pues necesitamos educarlos y en la educación y para poder conservarlo. Todo esto que son especies muy importantes y a la vez delicadas.
Mm-hmm. Això és el que us va moure una mica a crear aquesta associació, a veure el tema del perill que corre a vegades les espècies de fauna, sobretot a les poblacions o les ciutats, podríem dir.
Sí, perquè... Ya te digo, al hacer todo este tipo de cursos que hemos realizado, pues no hemos tenido que mover mucho por toda Cataluña. Hemos conocido muchos de los centros de recuperación que hay aquí en Cataluña, que es, hay que decirlo, como comunidad autónoma es pionera en este tipo de centros, tanto la zona de Lérida y Baicalén, aquí al lado en Santa Perpetua está Torre Ferrusa, que hace un trabajo encomiable. Hay muchos centros y lo hemos visitado, hemos visto su trabajo y lo importante que es. Y no solo aquí en Cataluña, hemos visitado centros también por Andalucía, Extremadura, Madrid, y se hace un trabajo muy fuerte para que todavía estamos a tiempo de proteger y cuidar lo que tenemos, que es un trabajo a veces un poco duro, porque en nuestro caso, por ejemplo, no, a nivel económico, pues no contamos con ayuda y tal, lo hacemos todo desde nuestro propio bolsillo, pero es algo que nos gusta y que esperemos que en un futuro todo esto tenga un significado y tenga un apoyo.
Mm-hmm. L'altre dia a la presentació de l'exposició vas remarcar molt la importància de la figura de l'anellador.
Sí.
Estaves acompanyat d'Antonio España. ¿Quina és la seva funció?
Pues en nuestro caso, Antonio España, que es vecino también de aquí de Ripollet, pues es una figura en el cual se le conoce bien poco. Yo lo remarqué también porque a nivel de estudios, tanto de censos o de población aquí en Ripollet o en cualquier pueblo que tú quieras hacer algún tipo de estudio, es necesario un anillador porque es el único profesional capacitado y por titulación para poder capturar especies de aves, anillarlas y numerarlas y con eso ayudar al estudio de una población. Aquí en Ripollet, pues para nuestra satisfacción, pues contamos con Antonio España, que es un colaborador y miembro de FAUMET, muy activo, y trabajamos desde hace varios meses en estudios de especies de paseriformes, para que el público en general me entienda, sí. Pequeños pájaros, uh-huh. Como el colirrojo, petirrojo, la decreciente bajada de población, por ejemplo, del gorrión, ¿sabes? Son especies de que si no fuera por un anillador, eso no se podría hacer. Necesita la capacitación y la experiencia de un anillador como es Antonio España, y gracias a él y el impulso de muchos de los proyectos que estamos llevando a cabo son ideas propias suyas y que al conocernos a nosotros como FAUMET, pues él quiso seguirnos a nosotros y colaborar con nosotros estrechamente.
Parlant d'aus aquí a Ripollet, potser hi ha molta gent que s'està preguntant ara mateix, hi ha una població molt extensa, crec que són lloros,
sí.
a molts indrets de Ripollet, això és un problema?
Bueno, la cotorra de Kramer o cotorra argentina, que es lo que tenemos por aquí, por la población, es una población, es una especie de ave invasora, como se le puede decir. Es un ave que fue introducida hace ya unos años por la zona de Barcelona. Seguro que toda la gente conoce el Parque de la Ciudadela. Hay una población muy grande de este tipo de citácida, es su especie. Y es una especie invasora y perjudica muy seriamente a las especies autóctonas de la zona, ya sean tipo gorriones y otro tipo de especies de pequeños pájaros, porque compite con ellos por el alimento, también compite en el hábitat, en la nidificación, y todo esto a la larga puede perjudicar seriamente a las poblaciones autóctonas, como ya he dicho.
Parlant d'estudis d'aus, en breu iniciaré un estudi a la zona del riu. En què consistirà?
Bueno, de cara al proyecto de restauración del río, del cual FAUMET forma parte como entidad medioambiental, pues queremos hacer un estudio de cómo afectará el impacto a nivel faunístico de aves, bueno, de aves y de fauna en general. porque hay que entrar maquinaria, hay que hacer plantación de especies autóctonas, descartar las que son invasoras, y todo esto tendrá una afectación importante en lo que es la fauna local. Queremos hacer un estudio previo a todo este movimiento y cómo afectará en un futuro a todas estas especies, que seguramente en un primer momento afectará negativamente, pero esperemos que dando los pasos adecuados y respetando fases de nidificación y épocas de reproducción, de apareamiento y demás, tenga el impacto mínimo y que pueda servir para atraer otras especies que seguramente atraerá el río si entre todos luchamos por conservarlo y por mantenerlo y mejorarlo, que aún se puede mejorar bastante.
Entre els vostres projectes n'hi ha d'altres. Vau parlar l'altre dia de la introducció d'una parella de mussols, de mochuelos, a la Casa Natura. Tu mateix estàs fent un estudi en referència a aquesta espècie. En què consisteix una mica?
Pues sí, és una idea que tuvimos des de Faumet para, mediante una caja nido, instalarla a gran altura y poder hacer una técnica llamada hacking, que es criar pollos de corta edad a través de la alimentación manual, para que esos pollos hagan del nido este el suyo propio, puedan volver en la época de nidificación del año que viene, volver a nidificar en este mismo nido. Gracias a Casa de Natura, que nos cederá el espacio. Todavía está en marcha el proyecto, está en sus orígenes todavía, pero esperemos que con la gestión, mediante, también pediremos ayuda a Torre Ferrusa, que es el centro de recuperación de Santa Perpetua, para que nos puedan ceder un par de, como tú has dicho, pollos de mochuelo o de cernícalo. Todavía no lo tenemos claro, o sea, siempre serán especies autóctonas de la zona, porque este tipo de especies ayudan mucho al control de plagas de pequeños micromamíferos, llámense ratones, topos, que es una ayuda muy importante, y también concienciar a su vez a la población y en concreto a los agricultores para que no utilicen el tan dañino veneno para eliminar las plagas, sino que un proyecto como este puede llevar a cabo el utilizar lo que toda la vida ha sido el control de plagas, que ha sido las pequeñas y grandes rapaces.
Mm-hmm. Ja per acabar, què diries a aquelles persones que pensen que no hi ha riquesa de fauna a Ripollet? Tenen raó?
Pues podria haver més riquesa, però per mucho daño que hayamos hecho a la fauna en general, no solo aquí en Ripollet, hablo de cara en general, el asfalto, como yo digo, ha hecho mucho daño a la fauna. Siempre estamos a tiempo de pararlo. Aquí en Ripollet no tenemos muchos espacios naturales, por desgracia, pero tenemos algo. Y, por ejemplo, en la zona de Pinetons, que todo el mundo seguro que ha dado alguna vez una vuelta por allí con sus hijos, se pueden ver espacios, se pueden ver aves, se puede ver mamíferos. Solo es cuestión de conocer un poco dónde se mira y qué es, porque, claro, la gente de a pie normalmente no tiende a identificar lo que es un ave, una o la otra. Pero hay especies muy bonitas de ver. El pito real, que ahora está en pleno auge reproductor, también del que hemos comentado, del mochuelo. Yo recomendaría a la gente que a partir del crepúsculo, sobre las 7:30, las 8 de la tarde, ahora que los días se alargan un poquito, se den una vuelta por estos campos que tenemos cerca de Pinetons, zona de militares y todo esto, y escuchen el canto del mochuelo, que es muy bonito de escuchar, es una especie de maullido, pero es el canto reproductor del mochuelo, y es una especie que es ave del año 2011 para Sea Birdlife, y que en muchas zonas de España están reintroduciendo porque la especie se ha extinguido en muchas zonas, y aquí en Ripollet tenemos la gran suerte de tener una población estable, varias parejas, de las cuales hemos anillado bastantes junto con Antonio España. Uh-huh. Y es una población bastante estable, y recomendaría a la gente que saliera un poquito al campo y que disfrutara de lo que tenemos todavía.
Ja tenim apuntada una possible activitat per aquest cap de setmana, sí. Que farà bo. Manolo Flores, de Faumet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Vale, quería agradecer, si me dejas, el tema de la exposición ha sido poder traerla aquí gracias a SEO, principalmente por son ellos los que la hicieron. también a Casa de Natura por dejarnos un espacio donde poder instalarla, al ayuntamiento también por darnos permiso para poder realizarla y a toda la gente que la visite, pues gracias por visitarla y que espero que les guste.
No lo ve queda dit. Manolo Flores, gracias.
Gracias a ti.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquesta tarda el Centre Cultural acollirà una xerrada informativa i participativa a càrrec d'AISEC ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, sobre les hipoteques. El tema principal serà la demanda interposada per aquesta associació, que té com a objectiu eliminar les clàusules abusives, denominades clàusules sol o terra. L'acte compta amb la col·laboració del Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Ripollet. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Pere Massaguer, tècnic d'ADICAE. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Massaguer, parli'ns una mica de què consisteixen aquestes clàusules sol.
A veure, les clàusules sol bueno, és un límit a la baixada de l'Euríbor. Consisteix en l'establiment d'un mínim i un màxim dintre d'un contracte a tipus d'interès variable. És com una cotació, és a dir, no podrà baixar de tant i no podrà pujar de tant. Normalment, amb aquestes clàusules de mitjana doncs estan al 3,5 al terra i un 12-12,5 al sostre. A veure, els efectes que produeix financerament parlant són aproximadament de 3.000 a 5.000 euros anuals per les persones hipotecades que tenen aquestes clàusules. Aquestes clàusules, a veure, suposen una modificació del cost del préstec, ja sigui directe o indirectament, en perjudici del consumidor. És a dir, trenquen d'alguna manera l'essència del contracte, és a dir, parlem d'un contracte de tipus d'interès variable, però quan els interessos cauen per sota del fixat es converteix en un tipus fix. Per tant, podem parlar d'una hipoteca de tipus fix encobert, no? A veure, aquestes clàusules han estat imposades de manera unilateral per les entitats per, com he dit, convertir a la pràctica préstecs variables en préstecs de tipus fix, no? Diguem-ne que el consumidor, al contractar un préstec a tipus variable, ho fa amb el convenciment d'assumir un risc de pujada, no? Però també ho fa amb l'expectativa de poder-se beneficiar de la baixada dels tipus d'interès. Aquesta actuació unilateral de les entitats de crèdit en fixar els terres defrauda les expectatives dels consumidors i, per tant, constitueix una condició abusiva per als seus drets.
Hem de dir que des de fa un temps aquelles persones que tenien aquesta clàusula, per exemple, el 3,5, doncs es van veure sorpreses de veure que la seva hipoteca no baixava, no?
Sí, no, de fet això nosaltres ho hem pogut constatar des de la plataforma d'afectats que tenim, que és que després de la caiguda de l'Euribor pues vam veure que molta gent es preguntava com és que la hipoteca no li havia baixat. Doncs llavors venien amb la hipoteca i se'ls revisava i se'ls deia, no, és que tens una limitació, no, a la baixada. Clar, però molta gent doncs no havia estat informada, no, d'aquest fet. Això també trenca una mica amb les pròpies circulars del Banc d'Espanya, no? El Banc d'Espanya exigeix un plus d'informació en la fixació de màxims i mínims a la variació del tipus d'interès. Així s'ho han saltat una mica, la documentació precontractual pues, normalment no hi apareixia, i bueno, entre tota la preparassa que treuen el notari, etc., i una mica el desconeixement de la ciutadania amb assumptes financers, doncs han pogut colar aquesta clàusula, no? D'alguna manera.
En trobem d'altres clàusules abusives d'aquest tipus, els préstecs hipotecaris?
Bueno, a veure, clàusules abusives, a veure, nosaltres ens acollim a la normativa de consum, no? Però clàusules, diguéssim, on es comet algun tipus d'abús, podrien haver-hi d'altres, no? Com la compensació de risc de tipus d'interès, quan un cop canceles, doncs et fan un càlcul i et cobren una quantitat en concepte de risc que ells assumeixen o que han deixat de guanyar. També hi ha clàusules on l'entitat es reserva el dret a cedir les dades a altres empreses. En alguns contractes hipotecaris d'entitats no tan regulades pel Banc d'Espanya, doncs imposaven clàusules, aquesta jo personalment l'he vist i és molt abusiva, que és que a l'última quota
se'ls fan un càrrec de 40 o 50.000 euros. És a dir, ells van pagant un tant durant 30 anys, no? I a l'últim any, a l'últim mes, els hi fan pagar doncs 40.000 o 50.000, una molt bona part d'un 20 o un 25% del préstec.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Vosaltres teniu interposada una demanda col·lectiva contra 90 entitats financeres. Es pot afegir gent a aquesta demanda?
Bé, aquesta demanda ja, bueno, es va presentar a finals de novembre. A principis de febrer es va admetre a tràmit, però amb la particularitat de que el jutge va suspendre el procés durant 2 mesos perquè aquells afectats que ho creiessin oportú s'hi poguessin sumar. Aquest pla es finalitza el 19 d'abril, val, contra les 44 entitats que van ser demandades en un principi. Llavors el pla que nosaltres tenim perquè la gent s'hi pugui adherir és fins al dia 8. Què ha passat? Les 44 entitats demandades, no? la primera demanda, des de que el jutge va suspendre el procés perquè la gent s'hi afegís, nosaltres hem detectat 37 noves entitats. Aquestes 37 noves entitats han estat incorporades a la demanda, però el jutge ens ha donat 2 mesos més per aquestes 37 entitats. Vale? Les més famoses o les que tenen major quota de mercat, d'aquestes que tenen fins al 19 de juny, són la Caixa, Banesto o la Cutxa, per exemple. Però la majoria d'entitats s'acaba el plaç el 8 d'abril.
Jo crec que el millor per poder solventar tots aquests dubtes és assistir aquesta tarda a la xerrada informativa que hi ha al Centre Cultural. Què els hi diria a les persones que ens escolten?
Doncs que si estan afectades per aquesta clàusula o creuen que estan afectades per aquesta clàusula, que vinguin aquesta tarda, perquè se'ls informarà molt detalladament de quins són els passos a seguir. I donat que tenim aquest hàndicap, que és el temps, doncs millor apropar-se i consultar tots els dubtes que tinguin per poder enviar la documentació amb garanties i que no hi hagi cap defecte de forma en la documentació, perquè com que el procés es reanuda el 19 d'abril, es podrien quedar les persones fora. Jo els recomanaria que vinguessin, encara que ja haguessin enviat la documentació, per veure si ho van fer de manera correcta o no.
Doncs ho tornem a dir a les 7 de la tarda al Centre Cultural, aquesta xerrada informativa sobre les hipoteques. Pere Massaguer, tècnic d'ICAE, moltíssimes gràcies per la seva atenció.
A vostès.
Bon cap de setmana.
Vale, adéu. Adéu.
I seguim amb més notícies. L'entitat Fòrum Solidari va aconseguir recaptar al voltant de 2.000 euros en el concert d'havaneres solidàries que es va dur a terme el passat dissabte 26 de març. Els fons aconseguits es destinaran a aquells projectes d'ajuda que l'entitat du a terme a Cuba, concretament als infants que tenen apadrinats.
L'actuació al Teatre Auditori va comptar amb la participació dels grups L'Espingari, Morralla i Barca de Mitjana. Des de l'organització, Maria Àngels Teruel, cofundadora de Fòrum Solidari, feia una valoració molt positiva de la ballada del passat dissabte.
Vam quedar molt contents que va venir, home, no es va omplir tot l'aforament del teatre, però déu-n'hi-do, jo crec que vam arribar gairebé, no la meitat, però gairebé, i la gent molt participativa, va haver-hi molt bon ambient, i al final doncs tothom va marxar content, tant el públic que va venir com els grups que van participar.
Maria Àngels Teruel detallava quins han estat els diferents camins a partir dels quals s'ha assolit aquesta xifra de 2.000 euros.
Vam calcular que entre les entrades i la venda que es va fer de samarretes i CDs, i alguna aportació que vam fer gent voluntàriament, que no van venir però que van voler aportar, vam sortir amb uns, jo penso que al voltant de 2.000 euros.
Des de Fòrum Solidari ja es tenen previstes la realització d'altres actuacions benèfiques. La propera serà el 28 de maig a Palamós. La resta es duran a terme a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Terrassa.
El Patronat Municipal de Cultura ja ha fet públiques les bases del concurs de cartells de la Festa Major de Ripollet i de la Festa Jove La Llibrelleta, que enguany se celebra del 26 al 29 d'agost. El termini per a participar finalitza el 26 d'abril i un dia després es donarà a conèixer el guanyador al Centre Cultural.
Com és habitual, cada participant haurà de presentar una proposta consistent en 2 cartells de disseny gràfic. Un serà per anunciar la Festa Major en general i l'altre serà una adaptació per publicitar l'Espai Jove Llibrelleta, inclòs dins el programa d'actes de la festa. Els treballs hauran de ser inèdits i s'han de presentar al Registre General del Patronat Municipal Municipal de Cultura en horari d'oficina. Hauran d'estar muntats sobre suport rígid i totalment embalats i al dors només haurà de figurar un pseudònim. En el moment de presentar els cartells s'haurà de fer una instància adjuntant un sobre tancat que haurà de contenir el mateix pseudònim i nom i cognoms de l'autor, edat, adreça i el telèfon de contacte. El jurat estarà format pels membres de la Comissió de la Festa Major i un representant de l'organització de la Gibrelleta. L'obra guanyadora rebrà un premi de 1.200 euros i passarà a ser propietat del Patronat Municipal de Cultura. Tots els cartells que participin al certamen es podran veure exposats al vestíbul del Centre Cultural la setmana posterior al veredicte.
La Biblioteca Municipal de Ripollet ha ampliat la seva oferta de suport informàtic i ha posat en funcionament Internet i Més, un servei que ofereix als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya accés a internet i de diverses eines ofimàtiques.
L'equipament cultural compta amb diverses novetats que ens explicava la seva directora, Roser Pecanins.
Les novetats és que es fan ells mateixos la reserva, és a dir, que abans ens havien de demanar hora i ara és simplement entrar, van a la zona on hi ha els ordinadors d'internet i ells mateixos ja troben una interfície en l'ordinador que els demana el número de carnet de la biblioteca i el PIN és la seva data de naixement. I a partir d'aquí ja connecten a internet. Si volen fer servir també les eines ofimàtiques, doncs ara també les poden fer servir.
Així doncs, a més del servei d'internet, els usuaris poden accedir a un programari amb el qual dur a terme tasques ofimàtiques i si l'usuari disposa d'algun dispositiu d'emmagatzematge podrà descarregar el document. A més, també compten amb un crèdit per poder imprimir que es pot recarregar des de qualsevol biblioteca que disposi del servei. Per utilitzar internet i més, és imprescindible comptar amb el carnet de la biblioteca. Roser Pecanins detallava el funcionament dels diferents tipus d'ordinadors dels quals disposen els usuaris.
Tenim dels 8 ordinadors que hi han de cara a adults, 5 tenen connexió durant una hora, eh? O sigui que els usuaris durant una hora i tenen 20 sessions mensuals. I llavors hi ha dos ordinadors que són de mitja hora. Aquests de mitja hora no cal fer reserva, aquests és bé. Llavors n'hi ha un d'ordinador que només és de 10 minuts, que és aquell que en diem de consulta ràpida.
Tot i que encara es troba en fase de proves, des de la biblioteca s'afirma que el servei funcionarà amb total normalitat a partir del proper dilluns.
El 91.3 Info. Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem de futbol, el Pajaril en zona de descens.
La temporada passada fou el campió i va estrenar la zona territorial, a la que va començar amb molta força i amb els primers llocs. Estem ja a la segona volta i està situat en lloc número 12, a 2 punts del descens i amb 3 equips que venen per darrere només a 2 punts. Alguna vegada per lesions i altres per sancions fa que alguns partits només pugui comptar amb 11 jugadors. Aquest dissabte rep la visita de l'Ametlla del Vallès, que també està en zona de descens directe.
A futbol sala, el Ripollet cada vegada té més difícil la salvació.
L'altre dia parlàvem dels equips que eren líders. Aquesta setmana toca parlar dels equips que poden perdre la categoria. La derrota de la setmana passada a Mallorca, que van venir carregats d'enciamades, però que van deixar el més important, els 3 punts. Això i la victòria d'altres equips fa que el Ripollet estigui cada vegada més avall. Està a pocs punts de la salvació, però no pot perdre cap més partit. El dissabte rep un altre equip implicat en el descens, que és el Santa Coloma de Gramenet.
Ja ves que et parlem d'un altre equip amb problemes, el Ripollet, que té molt difícil la permanència.
Ocupa l'últim lloc de 16 equips, només a 4 victòries i només queden 5 jornades, a 3 a fora i 2 a casa. A fora li queden aquest dissabte a Tarragona, situat en el 9è lloc, el següent desplaçament a la pista del Salou, que ocupa lloc número 14, i l'últim desplaçament a la pista del 7è classificat, que és el Ribes. A cas de rep la visita del Gavà, que està en el 5è lloc, i el Sant Cugat, que està situat per sobre el Ripollet de la zona de la promoció. Recordar que els dos últims perden la categoria i els 4 següents farien la promoció de la permanència.
I per acabar, quin serà el convidat d'avui a l'Infosport?
Doncs el club tenia Ripollet, parlarem amb el president Fernando Moya i amb el capità Antonio Gómez.
Ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa, Ripollet Ràdio, amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs avui i demà ens esperen el sol i les temperatures primaverals. De cara a diumenge, possibilitat d'algun núvol i d'alguna precipitació. La resta de la setmana, bon temps i els termòmetres es mantindran elevats.
Fins aquí l'info d'avui divendres d'abril de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad de la fe y las flores azules.
La primavera ha llegado a la ciudad.
Ja acabem aquest tema, la primavera, de la formació de la fe i les flores azules, que ens acompanya molt bé amb aquestes temperatures d'aquests dies, almenys com ens deia la Laia, avui i demà. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
És totalmente irreversible, ha llegado en plan torpedo, la cosecha ha brotado, empezó el renacimiento, vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas, primavera está en la casa, superarte Virgen Santa, el capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado, ha pasado aquella niña y algo dentro que ha estallado, no sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba, los paletas van de bólido y luce su repertorio, ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales, los pimpollos, los retoños cobran el protagonismo, no sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión, ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta, apacible en plan cortés, tengo el cuerpo tan blandito, formación profesional de profesión, puta divino.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Está el patio divino de la muerte. Esto ya se ha desmadrado y no hay nadie que lo frene. Es un desajuste, déjala entrar insolentemente. Fuerte es más salvaje que los Alpes.
Soy una tómbola, soy una ganga. Soy un desmarque, perfecto por la banda.
Esa recompensa, la respuesta de la encuesta. Simplemente son los bonos, ella la partida extra. En mi mente salva el día, el relleno de la oliva. Barcelona, estás tan guapa, aunque huelas a cloaca. Eres mi corazón, a 170 tronando. Chunga, 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 chunga. R-I-M-A-V-E-R-A. Ya es primavera, men. En la ciudad condal.
Señora. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes.